Un pla de dinamització comercial i una estratègia d'economia circular entre els reptes de futur del sector turístic escalenc. Aquest divendres, actors públics i privats relacionats amb el turisme s'han reunit per fer balanç de la temporada d'estiu i per parlar dels propers objectius. El proper 24 de novembre reprenen les obres urbanístiques al barri dels Emperadors, aturades des de l'estiu. Davant les contínues troballes arqueològiques a la zona i per poder avançar més ràpidament amb el pla de treball, l'Ajuntament ha contractat un servei de prospecció perquè primer localitzi totes les restes d'interès històric. El consistori preveu que en 2 o 3 mesos s'haurà finalitzat el procés de prospecció de tot el barri. Les 5enes jornades d'estudi dedicades a l'obra de Caterina Albert presenten com a fil conductor la novel·la Solitud, amb motiu de la nova publicació del seu facsímil a càrrec de la filòloga Núria Nardi. La programació, que compta amb una desena d'actes, es desenvolupa entre avui i dissabte a l'Alfolí de la Sal. En esports, el primer equip masculí visita el Sant Cristòfol i el femení rep el Rocafonda. El Sant Cristòfol serà el rival del primer equip. En la darrera visita, els escalencs van perdre per 1-0. Pel que fa al primer equip femení i el segon equip jugaran a casa, i en bàsquet, el sènior femení i sènior B tenen jornada a Torroella de Montgrí i Begur, respectivament. I el temps, cap de setmana marcat pel Garbí i un ambient fins i tot càlid en alguns moments. Avui diumenge, més núvols. Dissabte gaudirem del dia més serè del cap de setmana. Fins aquí el butlletí d'aquest divendres 14 de novembre. Més notícies al punt de les 6 de la tarda amb la reemissió de l'informatiu. Res més per part nostra, que acabeu de passar una molt bona tarda i un molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
Ràdio L'Escala.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora d'Arran de Mar, una segona hora on parlarem d'un calendari fotogràfic que té fins solidaris. Anirem fins al fons marí a través d'una iniciativa d'Odissean. Després farem la valoració de les jornades gastronòmiques d'Arenys de Mar i acabarem el programa d'avui fent un repàs de tots els actes i de totes les activitats que hi haurà arreu del nostre territori aquest cap de setmana. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda, Arran de Mar. La Costa Brava, perquè Cadaqués ha retratat els seus llops de mar i ho ha fet a través de la càmera d'Ignasi Piris, un projecte artístic però sobretot solidari que volem parlar avui a la Arran de Mar, Sergi.
Doncs sí, Marina, nosaltres els entrevistem i l'Ignasi el retrata, així que no fem esperar els oients i donem la benvinguda a l'artista. Ignasi, sigues benvingut.
Molt bé, bona tarda. Gràcies.
Hem llegit que en aquest projecte dels llops de mar de Cadaqués es van tat més de 600 retratos a gent del mar. Com ha estat tota aquesta feinada?
Sí, és una feinada, la veritat, i més fent així de forma totalment desinteressada. Però la idea va sortir cap al gener o així, que amb un dels pescadors d'aquí de Cadaqués, el més jove, el Samu, em va dir, ostres, tio, per què no ens fas fotos així? I vaig pensar, ostres, pues mira, va, farem un calendari. I saps allò que dius, bueno, quina feinada, no? Però, bueno, jo em dedico, soc fotògraf professional i ja no sé, estic molt acostumat a fotografiar gent i vaig pensar que podia ser molt divertit. I com conec a tota la gent d'aquí, del mar i això, sé que són molt divertits i d'això sabia que es prestarien. I la veritat és que tothom que li vaig comentar... Bueno, em va fer la llista a ells, eh? Això sí que jo vaig dir, jo no vull fer la selecció, que si no després, saps? Em miraran i em diran, tu per què no m'has posat a mi? Dic, mira, la feu vosaltres la llista, la selecció i ja està. I vam començar, res, ja a fer fotografies... I jo quedava amb ells, cada un més o menys on es trobava més a gust, amb el seu espai, i vam crear una sèrie d'escenes molt divertides i molt bé, la veritat és que ha anat genial, ha anat genial.
Quan vas començar a fer les fotos? Perquè, clar...
Pues al febrer.
Al febrer.
Ja, pues mira, 8 mesos.
Uh-huh. Déu-n'hi-do.
8 mesos, sí.
I has dit que, que clar, parlàvem de 600 fotos, en són 12 dels 12 mesos, les han acabat escollint ells al final, han sigut els mateixos pescadors que...
No, les he escollit jo.
Ah, vale.
Les he escollit, sí. Jo sóc el fotògraf i els hi vaig dir, aquí sí que no dejo... Només hi ha un que una fotografia d'una persona que vaig dir, mira, he triat aquesta. I em va dir, hosti, diu la meva dona que aquesta altra. És l'única que he canviat. Era molt semblant, però l'expressió li agradava més l'altra. I va, no hi havia cap problema. Però sí. I el projecte va ser molt maco. Des del principi vam pensar que això era una cosa que s'havia de fer a beneficència. I ens va semblar que la residència hospital de la Fundació, l'Hospital Residència d'Avis de Cadaqués, pues era una bona causa per fer-ho. Aleshores, bueno, vam començar a donar veus i la veritat és que la resposta ha estat brutal. La resposta ha sigut genial de tothom. Tothom s'ha volcat. L'Ajuntament també s'ha volcat amb nosaltres. L'Associació d'Artistes CREA, perquè crees una associació d'artistes de Cadaqués i aleshores tant jo com un pintor, el Danilo, que és un senyor que és un pintor local molt bo. Els que heu vingut per Cadaqués veureu que moltes tapes dels contadors de les cases estan decorades amb quadros, són d'ell. És el que se li va acudir la idea una vegada, fa uns anys, i ho fa ell. I jo vaig parlar amb el Danilo i li vaig dir, ostres, per què no fas un quadre i el donem també per aquesta causa? I em va dir, doncs vinga, va. Aleshores, el que farem és que, a part dels calendaris, que es vendran a 15 euros, i el quadre aquest es farà una rifa, i segurament el dia de Nadal, que aquí a Cadaqués es fa una quina, que és com li diuen aquí a la rifa, es sortejarà. Es vendran els números a 2 euros, i bueno, hi ha molts locals que ja s'han afegit per agafar i vendre els tiquets. No, la veritat és que la moguda ha sigut molt, molt gran. I estem contentíssims. Crec que és una... No sé, jo penso que els que coneixem una mica la realitat de lo que són les residències de la tercera edat avui en dia, és un drama per moltes famílies que no poden accedir-hi. Però és que realment quan jo ahir vaig estar, per exemple, al matí a la residència parlant amb elles i amb la directora i tot, i quan veus el que comporta portar una residència, la gent que han de tenir aquests ratis de personal en funció de quanta gent hi ha i tot, t'adones de que, bueno, és molt difícil. És molt difícil. Fer-ho públic val una fortuna i privat és un desastre. Aleshores, qualsevol ajuda que puguem fer nosaltres i pot ajudar a reduir costos, al final repercutirà en la gent d'aquí, saps?
El calendari, Ignasi,
sí.
Es pot adquirir el mateix Cadaqués, fins
sí,
i tot...
Sí, a Cadaqués, mira, sí. Estarà a la venda a molts llocs, eh? Perquè la veritat és que tothom s'ha volcat i a part de la llibreria Rahola, que és la llibreria principal de Cadaqués, hi ha una sèrie de locals, tant restaurants com això, que tenen algun vincle amb CREA, amb els artistes, que tothom s'ha posat a peus i ajudar, i llavors tindrà els calendaris, vendran els tiquets també per al sorteig del quadre. Vull dir que aquí CREA, la veritat és que s'ha volcat moltíssim. A mi m'ha ajudat moltíssim perquè tota aquesta part de feina, tant la de crear, dissenyar els tiquets, imprimir-los, tot això és una feina que a mi doncs em venia molt de pujada, saps? I ells m'han tret tot això de sobre i ho agraeixo moltíssim.
Com a fotògraf, Ignasi, quin sentit li has donat a les fotos? Què hi has buscat?
Digue'm, perdona.
Com a fotògraf, com a treball de fotògraf, sí. Què hi has buscat a les fotos? Quin sentit li has donat a la,
mira, jo,
a la foto?
Mira, què passa? Que l'any passat vaig fer un llibre, que la veritat que va funcionar molt bé, que es deia Cadaqués, darrere del taulell. Aquí, quan estàs vivint aquí i coneixes la gent d'aquí, te n'adones que, bueno, m'imagino que com a tot arreu a l'escala, però la gent d'aquí té alguna cosa especial, vale? Inclús pel fet que ser poca gent, som 2.800 habitants, i viure en un lloc bastant aïllat, i tenim la nostra tramuntana, igual que vosaltres també la teniu, però això crea un caràcter especial. I jo soc molt observador de la gent i m'agrada fotografiar, a part de la meva feina professional, vale, que faig de fotografia, de bodes, de parelles, tot. Jo com a hobby també soc molt fotògraf i surto cada dia al carrer amb la càmera de fotos. I vas coneixent a la gent i arriba un moment que te n'adones que, ostres, fotografiar la gent, avui en dia que estem en una etapa, sobretot al nivell de fotogràfic, de que tothom fa fotografies, les manipula i saps, i tot és molt guai, i fan uns vídeos amb uns efectes especials d'IA i tot, i te n'adones que un retrat en blanc i negre on tu puguis percebre la personalitat d'aquella persona continua sent molt impactant, vale? I aleshores vaig fotografiar 400 persones que treballen a darrere d'un taulell, a bars, restaurants, hotels i botigues. I allò, com si diguéssim, per mi va ser una experiència brutal, perquè ho vaig fer en 2 mesos l'any passat, entre el març i el maig. El juliol ja vaig imprimir llibre i saben on de conya. I això, com si diguéssim, em va permetre donar un pas endavant i dir, bueno, ara veig que sóc capaç de fer una cosa d'aquestes, i anar porta per porta a demanar, oye, escolta, però vull fer una foto per un llibre, no? I la gent, bueno, a l'acabar vam veure uns 4 retrats i ja van dir, vale, pues vinga, abans apuntem. I jo crec que això em va marcar moltíssim, no? I inclús de cara al futur em va obrir les portes de dir, bueno, pues si ets capaç de fer això, puc fer el que em doni la gana. I la gent, la veritat és que se senten molt a gust i s'obren, i relaxen.
I has buscat...
Mira, i amb el del llibre és molt curiós, perquè el que més m'ha impressionat de tots els feedbacks que he tingut és el marit d'una joiera que tenim aquí, a la part un dia pel carrer i em diu, hosti, Ignasi, això que has fet és molt bonic. Dic, ostres, doncs moltes gràcies. Diu, saps què has fet? Diu, has fet somriure a tot un poble. Diu, això no aconsegueix ningú. I és veritat, quan veus el llibre, transmet molt, molt bones sensacions. I això mateix, la mateixa tècnica l'he volgut aplicar amb això. He volgut capturar com són ells. I ells són com surten aquí al calendari. I cadascú és com és, el que és més tímid, més tímid, el que és més gamberro, saps? Però al final és això, és buscar que amb un retrat en blanc i negre senzill intentar transmetre una història. I això crec que és fantàstic.
Abans deies que t'ha obert un món, o sigui... T'ha obert...
Sí, naturalment, és a dir, a mi com si diguéssim, això... Ostres, això, el calendari, pues, evidentment, tant ara com a la Fundació, pues, pensem que a partir d'ara pues, farem un calendari anual, perquè penso que a la gent li agrada, és al final 15 euros tampoc és una inversió, saps, que hagis de fer, i en canvi ajuda moltíssim, perquè al final la recaptació no sé quan farem, perquè es començaran a vendre aquesta setmana, però el que sigui, no? Jo esperem una xifra que sigui bastant substanciosa. I si cada any podem fer un calendari amb diferents persones del poble, pues això també uneix molt a la gent, saps? Aquest any han sigut els joves de mar. L'any que ve, doncs, possiblement siguin les dones, les joves de mar, no? Perquè també hi ha moltes dones aquí que viuen del bon marit.
Això et volia dir, si ja teníeu pensada la versió 2.0.
Sí. No, hi ha 3 o 4 en marxa. Per exemple, l'altre dia em van proposar una cosa que és molt de cada que és la pedra seca. Els que fan parells de pedra seca, doncs, tenim gent artesana, fantàstics, i també doncs, seria algo que podria funcionar molt bé. Aquests tios que fan pedra seca, la majoria són homes, això sí, és veritat, i perquè és un treball dur i es mouen pedres passants i això, però penso que també, bueno, a la vista de la rebuda que hem tingut i del bon rotllo que hi ha hagut a tothom i tothom que s'ha volcat a col·laborar amb això, penso que ho repetirem, sí.
I això que treballes en un poble que deu ser dels més fotografiats de tota la Costa Brava, per no parlar del món, no?
Exacte, sí. No, però et dic una cosa, mira, jo cada dia surto al carrer, cada matí a les 9, a les 6:30 estic al carrer, perquè m'agrada fotografiar cada dia la sortida del sol, visc aquí al costat de l'església, I cada dia, et dic una cosa, cada que és, cada dia és diferent. La gent diu, no et canses? Dic, no, perquè cada dia et sorprèn algú. La llum és diferent, un dia hi ha núvols, un altre dia hi ha una gent rodant una pel·lícula, un altre dia passa alguna cosa, sempre passa alguna cosa. I si no, pues a la gent del poble dic, va, posa't aquí que estàs molt guapo, que et faig una foto, saps? I a la gent li agrada, porto un compte d'Instagram que el visita molta gent, més de 300.000 visites mensuals, i això és... I a la gent li agrada fer un... I jo fer de reporter de la vida del poble, pues també és una cosa que em diverteix molt. Bueno, primer que crees un vincle amb la gent, saps? De dir, a tothom diu, ets el fotògraf de cada que dic, pues vale, pues genial. Això és veritat, que em facilita molt la feina. Que tothom em conegui facilita molt la feina, sí.
I és part de patrimoni, no? La fotografia també forma part del patrimoni.
Totalment, totalment, sí, sí. Uh-huh. Al final és això, és a dir, jo al final tinc un... Pues tinc entre 35 i 40 mil fotografies de cada que... Fotografia des del far de Calanant fins a Cap de Creus. No crec que hi hagi un racó que no estigui fotografiat. I de dia, de nit, als carrers, la gent... I bueno, això és suposo que és un llegat, no? Avui en dia tindrà la importància que té, però jo crec que els fotògrafs que fem de reporters de la vida al final hem de deixar un llegat, doncs, no? I ja tindrà el seu valor quan el tingui, perquè evidentment això no et comporta econòmicament res. Bueno, sí que és veritat que venc fotografies, perquè hi ha algunes fotografies molt maques que les tinc preses i es venen, però tampoc vius d'això, vius de l'altre.
I amb el mar i amb la gent de mar, quina relació hi tenies tu abans d'aquest calendari?
Jo no sé, suposo que estic molt lligat al mar, al meu avi de Menorca. Mm-hmm. I suposo que cada aquest té una semblança, encara que jo vaig néixer a Barcelona, però cada aquest té una semblança a Menorca amb moltes coses, com si fos una illa, vale? I jo cada aquest, a vegades penso que és el que té aquest poble tan especial, no? I penso que això de que el mar entri dintre del poble, vale? Això fa que el vivim molt a prop. Després tenim una riba que va al costat de l'aigua. Això fa que la gent visqui molt a prop de l'aigua. Aleshores, per nosaltres el mar és una cosa molt propera, vale? Perquè l'estem veient i sentint tot el dia. I després, mira, la gent del mar, i un dia li vaig dir a l'Isca, que és un dels pescadors que tenim...
L'hem entrevistat aquí en el programa, també.
Li vaig dir, vosaltres sou conscients del glamour que té la professió de pescador? Mm-hmm. Que tothom... Hi ha molta gent que va per lligat i vol anar a veure els pescadors i els fotografien, saps? Com si fos... I hi ha molta gent que no ho sap, però la professió de mariner o de pescador... és de les que té més inestabilitat a nivell mundial, vale? És una professió de risc terrible, hi ha moltíssima gent que mor al mar cada any, no sé, és de la número 1 o 2, vull dir, a nivell de risc, uh-huh. I això també crea com si fossin uns superherois que juguen la vida cada vegada que surten. I jo els admiro, perquè jo a vegades estic... Mira, l'altre dia estava fotografiant la sortida del sol pel llac, anant cap al Cap de Creus, i era a les 7 del matí i sento la barca de l'Isca i el Samu que passava per sota meu. Jo estava amb un risc i passant per sota i pensava, amb un vent que fotia, mala mar, i dic, hosti, la veritat és que fer això cada dia. Hi ha dies que estan plovent, que està plovent, i estem fent un cafè a les 7 del matí, i diuen, bueno, tu, que anem a llevar. Dic, ara sortiu, dic, hosti, què hem de fer? Està plovent a l'hivern amb vent, saps, i agafant la barca... i tira cap allà i penso... Uf. Sí, sí. No, de fet, els nanos joves no volen fer-ho. L'Isca té ara 62, 63 anys. I saps que ha estat 2 anys buscant algú per cedir-li la barca?
Vam parlar amb ell, vam conversar amb ell aquí a la ràdio, sí. Sí, sí.
I cap jove volia agafar-ho. Això ja va estar a les 4 o 5 de la matinada. I mira que el tio es guanya la vida decentment, saps? I no, els joves no volen saber res d'aquest món.
Ignasi, molt agraïts per la conversa. Molt enhorabona i felicitats per aquesta iniciativa solidària tan xula. I molts èxits i molts volums 2.0, 3.0, 4.0 en pugueu fer.
Doncs pues moltes gràcies, això esperem.
Que vagi molt bé.
Vinga, bona tarda.
Expert. experiències en busseig a l'hora que generar contingut audiovisual són dues de les propostes que Odissea duen a terme per apropar el mar a les persones. Es tracta d'un projecte que un grup de joves bussejadors han tirat endavant amb la voluntat de donar a conèixer els nostres mars i oceans i la importància de cuidar-los. Avui descobrim què fan i com ho fan i com ens hi podem sumar, Carles.
Amb la missió, com a biòlegs, bussejadors i comunicadors, d'ensenyar què s'amaga sota la superfície del mar i d'informar sobre l'urgent necessitat de cuidar-lo, és com va néixer el projecte que volem descobrir avui. Com ja deveu saber, tres quartes parts del planeta està coberta d'aigua i hi ha infinitat de llocs on bussejar i on poder descobrir tot allò que s'hi amaga. És per això que a través d'expedicions de busseig i la creació de contingut audiovisual, Odissean s'ha convertit en un projecte de referència en la protecció i la conservació marina. Un dels seus impulsors és en Pol Ramos. Molt bona tarda i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui aquí a la Randa Mar.
Hola, molt bon dia. Què tal tots? Encantat de poder estar aquí amb vosaltres.
Primer de tot, m'agradaria una miqueta, Pol, que et presentessis i conèixer-te, no? Com, d'on et ve a tu aquesta passió per la mar?
Mira, així molt breument, jo sempre he tingut la sort de poder estiuejar a la Costa Brava, concretament a l'Escala, i aquesta passió em ve gràcies a la meva família, tant mon pare com els meus tiets i tota la meva família eren gent de mar, eren bussejadors. Des de petit sempre he estat sortint en barca, anant a bussejar, anant a fer snorkel, i llavors això ha sigut el que a mi m'ha creat des de ben petit, aquesta passió i aquest amor per sortir sempre al mar. Llavors, a mesura que m'he anat fent gran, he anat avançant en aquest món. El primer que vaig fer va ser certificar-me, no?, com a bussejador, amb 14 anys, per poder acompanyar amb un parell meus tiets, i més endavant em vaig convertir en dive master, quan vaig ser la majoria d'edat, que dive master, perquè entengueu, és la primera titulació oficial per poder treballar en un centre de busseig i poder guiar persones sota l'aigua. I més endavant vaig acabar la carrera de biòleg, i llavors ja em vaig dedicar a viatjar pel món. Em vaig ser instructor i a viatjar pel món, conèixer gent, treballar a diferents llocs com Tailàndia, Mèxic, vaig a Indonèsia, i així conèixer una mica els diferents mars i oceans. I llavors sempre he estat lligat al mar d'alguna manera o altra.
Què és el que podem dir per això, que és el que més t'agrada de bussejar? Quin és allò que dius, ostres, que això és el que fa que m'encanti, no?, tirar-me a l'aigua i bussejar?
Pues mira, el que més m'agrada, a part de disfrutar de la vida marina, però el que més m'agrada és poder ensenyar a la gent el que hi ha sota l'aigua. És el que més m'agrada. Llavors ho he fet això a través de cursos de busseig, no?, al principi, quan em vaig convertir en instructor, però ara ho faig ja a través tant d'experiències amb expedicions de diferents llocs del món com a través de xarxes socials. El que m'agrada és explicar el que hi ha i que la gent no només ho vegi i disfruti, sinó també que entengui una mica què és el que estan veient i la importància, doncs, òbviament, de protegir i de conservar tot allò que tenim als nostres mars.
Clar, perquè amb tot això que comentes, totes aquestes vivències que deus haver experimentat arreu de tots aquests llocs on t'has estat fent d'instructor, amb quines experiències ens podies dir una mica d'encat dins de l'aigua?
Doncs, mira, una experiència que em va marcar molt va ser el primer cop que vaig veure el primer tauró balena, que és el peix més gran de l'oceà. És un tauró filtrador, menja plàncton, però clar, és una bona bèstia sota l'aigua. Me'n recordo que portava ja com quasi 2.000 immersions, mai havia vist un bitxo més gran que jo, i el dia que em vaig trobar cara a cara amb un tauró balena que igual feia, no sé, 6 o 7 metres, allò em va marcar per tota la vida.
I en quin moment també, no?, dius, ostres, jo m'hi vull dedicar a això, no? Perquè clar, tu pots ser un apassionat que t'agradi molt, però dedicar-s'hi, no? Diu, jo vull que la meva vida, no?, estigui sempre envoltada d'això, i com has comentat, no només ja per experiència personal, sinó per donar a conèixer, no?, a tota la resta de les persones que volen també gaudir d'això.
Pues mira, jo ho vaig saber, es vaig tenir molta sort, i ho sabia des de que era petit, pràcticament. Jo vaig créixer veient les pel·lícules i documentals de Jacques Cousteau, que ara ja no sé si les noves generacions recorden la figura de Jacques Cousteau. Va ser un pioner, un explorador en el món submarí, i a casa sempre em posaven aquests documentals, i llavors jo sabia des de petit que d'alguna manera o altra, encara no sabia com, ho havia de descobrir, d'alguna manera o altra jo em dedicaria al mar. I llavors això vaig descobrir a mesura que vaig anar viatjant, coneixent persones, coneixent diferents països, i llavors sempre amb alguna activitat o una altra, he estat lligat al mar i no em veig, sincerament, fent una altra cosa.
Uh-huh. És aquest moment, no?, de bussejador, biòleg, vols donar a conèixer el mar i els oceans a tothom, i engegues aquest projecte, no? En què consisteix? Explica'ns una miqueta.
Doncs mira, Odissea em va néixer fa dos anys i alguna cosa ja, i això va ser arrel de que, bueno, havia viatjat molt, havia conegut a molts bussejadors, a molta gent del món, però tenia ganes d'organitzar un viatge al Mar Roig, que encara no havia anat, tothom em parlava meravelles del Mar Roig, a l'Egipte, i vaig organitzar el primer viatge amb el meu pare, amb els meus tiets, amb amics que sempre m'havien acompanyat, i vaig veure que ràpidament es va omplir aquest viatge, va generar molta expectativa, com vam anar allà van disfrutar com mai havien disfrutat, va ser una experiència increïble, i arrel d'allà em va començar a preguntar molta gent que també volia venir, també volia fer això, que aquí, i al final, doncs mira, vaig veure que hi havia una bona opció de mercat, que ja estava molt interessat, que les xarxes socials m'ajudava molt a poder ensenyar tot el que estava veient, i llavors doncs em vaig reunir amb el Pol Vives, que també és dive master, bussejador i biòleg, i amb la Maria, que ella ha estudiat tot el tema màrqueting, xarxes socials, comunicació, i també és instructora, uh-huh. i vam decidir muntar aquest projecte, on organitzem expedicions arreu del món, des de Marroig, Maldives, Mèxic, Azores, hem fet Galàpagos també, i llavors portem a la gent a disfrutar in situ d'aquestes experiències que pues, els hi canvia bàsicament la vida, perquè és una experiència que recordaran sempre.
Uh-huh. Són, com dius, expedicions de busseig, que a més són uh-huh. aquests llocs molt privilegiats, no?, on la fauna marina és ha de ser espectacular, no?
Sí, intentem anar als millors llocs. Encara ens en queden moltíssims més per descobrir, uh-huh. però intentem anar als millors llocs i sobretot poder veure una gran varietat d'espècies. Des del Mar Roig podem bussejar amb dofins, amb els esculls de corall més sants que he vist mai a la meva vida. Després anem a Mèxic i allà podem estar amb balenes, podem estar amb taurons, anem a Galàpagos a veure la migració dels taurons martell. Llavors cada lloc té les seves coses especials i cada lloc, doncs, quan vius alguna cosa així, ja et canvia per sempre.
Mm-hmm. Com d'important també és ensenyar a tothom qui vol gaudir d'aquestes experiències a gaudir de l'espai, però amb respecte, no?, per la natura també?
Doncs mira, hi havia una frase molt famosa de Cousteau, que a nosaltres em serveix molt, i és que la gent només protegeix allò que estima, però tu només estimes algú si ho coneixes i saps el que és. Llavors, la nostra missió és que la gent estimi el mar. I com ho fem? Doncs que visquin experiències úniques, perquè si algú des de casa li dius, mira, és que la pesca industrial està matant molts dofins al llarg de l'any, has de deixar de menjar peix industrial, bueno, molt bé, és molt difícil que aquest missatge cali, és molt difícil que aquesta persona faci un canvi, però en canvi, si tu portes a la persona a Egipte, per exemple, que ara mateix el Pau i la Maria estan allà amb un grup a Egipte, bussejant amb dofins, tu els portes allà i els fas bussejar amb dofins amb llibertat, la persona et surt d'aigua plorant, que això ens passa sempre, així és com podem provocar el canvi, així és com podem plantar aquesta llavor a dintre d'aquestes persones i que realment entenguin la importància que té aquests ecosistemes i que ells siguin un motor de canvi i els propis defensors del mar.
Uh-huh. Explica'ns també una miqueta, no?, totes aquestes expedicions que vosaltres feu, quines diferències hi ha una miqueta entre cadascuna, no? Quina diferència de què és el que ens podem trobar al Mar Roig, per exemple, que no ens podríem trobar a les Maldives o a l'inrevés, no? Quines espècies hi ha a cada banda?
Doncs mira, el Mar Roig és un dels llocs més complets. A mi m'agrada molt el Mar Roig perquè pots trobar des de tot. Tenim dues rutes allà. La ruta nord, uh-huh. que és on estan ara mateix, on vaig jo d'aquí uns dies, que allà són esculls de corall uh-huh. molt sans, amb molta vida, amb molts peixos, i dofins. Uh-huh. Allà pots bussejar amb dofins. Després, si te'n vas al sud, allà hi ha més profunditat, hi ha més corrents, i ja pots trobar-te taurons. Jo ja he bussejat amb més de 5 espècies de taurons. Després, Maldives és un lloc al mig de l'Índic, amb molta corrent, i és un lloc on es reuneixen moltes mantes oceàniques. Uh-huh. On pots bussejar amb moltes mantes oceàniques i amb taurons també. Després, per exemple, si te'n vas a Galàpagos, no?, que hem estat aquest gener, uh-huh. te'n vas a Galàpagos o a Revillagigedo, que és un arxipèlag que està al Pacífic, allà tens la gran migració dels taurons martell, que pots estar a 30 metres de profunditat, mirar cap a dalt i t'estan passant per sobre 300 taurons martell. O també pots agafar l'època de desembre, que és l'època de les migracions de les balenes, i veus balenes descorbades, balenes grises, que van passant per allà amb les seves cries. I bueno, això és un espectacle de naturalesa, però increïble. Llavors cada lloc té, té el seu, no? I també és molt important saber l'època de l'any que has d'anar.
Ara et preguntaré, per tothom qui ens hagi escoltat, què és el que s'ha de fer per poder venir i què és el que hauríem de tenir en compte, no? Per, no sé si, com comentes, no? L'època de l'any, si entenc que també s'ha de tenir el certificat de busseig d'algun nivell, com podem venir?
Clar, mira, nosaltres amb totes aquestes expedicions és per gent ja certificada, vale? Hi ha diferents nivells, però el mínim és el segon nivell, vale? Que es diu Advance. Vale? Uh-huh. I llavors, en funció del destí, en funció de l'expedició que fem, es requereix un nivell o un altre. Per exemple, l'expedició que requereix més nivell és la ruta nord del Mar Roig, no? Que amb unes 15-20 immersions d'experiència, uh-huh, ja la pots fer, perquè és un lloc molt fàcil de condicions. En canvi, Maldives, allà ja requereix unes 50-60 immersions d'experiència perquè hi ha corrents, i llavors ja si ens anem a Revillagigedo o Galápagos, que és allà al Pacífic, allà sí que necessitem mínim conèixer-te per saber com busseges, i segon, doncs sí, 100-200 immersions, però perquè allà bussegem al mig del blau, inclús anem amb GPS enganxat a l'equip, perquè allà les corrents són increïbles. Llavors cada lloc té el seu què, però és molt important tenir experiència mínim 20-30 immersions, més o menys, per venir nosaltres.
Per algú que comenci per això, per algú que comenci ara i digui, ostres, jo vull veure tot això, què pot fer també, no?, per poder començar a iniciar-se en aquest món del submarinisme.
Clar, nosaltres a través de xarxes socials arribem a un gran públic, la gran majoria públic jove, sobretot, i molta gent doncs no està formada. Sí que hi ha molts bussejadors, però hi ha molta gent que no està formada i que vol viure això, i òbviament doncs té el mateix dret que tothom. Llavors el que fem nosaltres és, a l'estiu estem a la Costa Brava, vale? I col·laborem amb diversos centres de busseig de la costa, diferents pobles, i llavors el que fem és formar la gent. Els formem, fem el primer, fem el segon curs, la gent es forma aquí, agafa experiència, busseja amb nosaltres, anem a fer immersionetes, fem la típica jornada, no? Anem a fer una immersió pel matí, després anem a dinar, a la cerveseta, i així ens coneixem. Llavors la gent aquí es forma amb nosaltres, bussegem, i quan ja tenen l'experiència requerida, la gran majoria comencen pel Mar Roig, que és el que t'he dit, que és com la porta d'obertura a la resta d'expedicions. A partir d'aquí ja vas escalant poquet a poquet. Però nosaltres fem des de zero fins a from zero to hero, que diem.
Ara que comentaves també aquí el Mediterrani, no? També hem parlat molt d'aquests llocs on es pot bussejar i fer aquestes expedicions, podríem dir per privilegiats, no? que ja en sabeu una miqueta més, però també aquí el Mediterrani em consta que ara també esteu engegant, no sé si estic equivocat, un projecte audiovisual, no? Per donar a conèixer també una miqueta tot el que passa aquí al Mediterrani.
Correcte, estem embarcats en un projecte molt ambiciós i a la vegada molt, molt important. I és que, bueno, hi ha una iniciativa de la ONU, que és la iniciativa 30-30, que el que vol impulsar és la protecció del 30% dels oceans per l'any 2030. Vale? Llavors, nosaltres, conjuntament amb Blue Wave Alliance, una fundació sense ànim de lucre, el que hem fet és crear una docu-sèrie, vale? Una sèrie del Mediterrani, on en el primer capítol exposem el cas d'èxit que suposa les Illes Medes, que és la reserva marina més important d'Europa, la tenim aquí a casa, superimportant, i aquest parc natural el que fa és beneficiar tant el municipi, beneficiar els pescadors locals, beneficiar el turisme, molts llocs de treball, òbviament els bussejadors i, per suposat, l'ecosistema. Llavors, crear una...
Com d'important, doncs. Pol, per anar acabant, només m'agradaria que em diguessis que deixis, ja que sé que deu ser pràcticament impossible, però que em diguessis un lloc, no?, on t'hagis bussejat i que diguis uau, no?, que em quedo amb aquesta experiència o amb això que em vaig veure aquí en aquest lloc. No sé, no, amb quin et quedes?
En plan positiu o negatiu?
No, bueno, mira, fem una de cada, si et sembla.
Una de cada. Vale. Positiu, el lloc més... És que negatiu, estic pensant, és que vull començar pel negatiu.
Fem un revés, doncs, va.
Mira, negatiu, aquí al Mediterrani, malauradament, als llocs on no està protegit hi ha molt poca vida. Vale? On no hi ha un parc natural, una reserva, una vigilància activa, hi ha molt poca vida, perquè és el Mediterrani, és el mar més explotat per la pesca industrial. Llavors fora de reserves queda molt poca vida. Això és la part potser més negativa. O alguns llocs, per exemple, d'algunes illes de Tailàndia, Indonèsia, on arriba una gran quantitat de plàstic i molt plàstic provinent d'Europa. Això no ens donem compte i ens el trobem allà, el plàstic, després per les corrents. Això potser és el més negatiu. I després el més positiu va ser això, aquest gener, quan vaig anar a Galápagos. O sigui, jo no havia sentit mai aquesta experiència amb taurons. Vam fer 18 immersions, les 18 totes amb taurons, i si no, no estaves més d'un minut sense veure taurons. Era un escàndol, constantment. I parets de taurons, en plan, veies a davant teu com 50-60 de cop, era molt fort.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, doncs ens quedem amb aquestes dues reflexions, tant la negativa com la positiva. Pol Ramos, bussejador, biòleg i impulsor d'Odissean, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres avui aquí a Arran de Mar.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Moltíssimes gràcies.
Fins la propera.
Adéu, fins la propera.
I ara volem saber com han anat les jornades del Calam Arenys, que s'han celebrat a Arenys de Mar, Oriol.
Doncs sí, Marina, avui el que volem fer és un repàs al que ha donat de si aquest mes de jornades gastronòmiques del calamar d'Arenys, el Calamarenys. Unes jornades que es van presentar en societat ja fa més d'un mes enrere, el dia 9 d'octubre, va ser a la sala noble del Calissai. Una de les persones que hi va intervenir va ser el regidor de promoció econòmica d'Arenys de Mar, Ramir Vidal.
Bueno, destacaria normalment la gran ofensa pública que tenim i el retorn pels restaurants, doncs ens constatem que sí, que al final la gent ve, prova els plats. Ara m'explicava un restaurador que ja hi ha gent que avui li demanava el plat del calamarenys i li deia, espera que no, avui el presento i demà ja comencem, no?, en el restaurant. O sigui que sí, creiem que el retorn de la gent és molt bo i apostem per això.
El calamar d'Arenys és autòcton d'aquesta zona nostra i es pesca amb putera, que és un instrument vertical amb una corona d'hams, que no són mortals, i que es llença al fons del mar. S'ha de fer de nit, a una profunditat entre 20 i 30 metres. Joan Major, restaurador, pescador i impulsor del calamar d'Arenys, destacava ja als inicis d'aquestes jornades que aquest any és un bon any de calamars.
Si hi ha bolets, hi ha calamars, i aquest any representa un bon any de calamars. És que hi ha calamar suficient per tothom, i per cuinar, i per menjar, i per regalar també, home, també agrada.
Enguany la celebració ha coincidit amb un reconeixement d'abast internacional, perquè Catalunya ha estat nomenada Regió Mundial de la Gastronomia 2025 i el calamarenys s'hi ha sumat. L'activitat inicial del calamarenys va ser divendres dia 10 d'octubre, va ser a les 8 del vespre, una mostra gastronòmica a la Llotja Vella d'Arenys de Mar amb tapes a base de calamar, òbviament. Aquesta mostra gastronòmica va comptar amb 9 restauradors, 2 pastisseries i una cerveseria artesana que van oferir tapes elaborades amb el calamar com a ingredient principal. Entre les propostes s'hi podia tastar calamar fumat en escabeig a la menorquina o amb mandonguilles, moniato o ceps, sense oblidar una croqueta de calamar. La mostra gastronòmica va començar a les 8 del vespre a la Llotja Vella i Ràdio Arenys va ser-hi i va parlar amb 2 dels restaurants que formen part d'aquest calamarenys. En primer lloc, amb el Portinyol. Apostava per un plat amb el calamar escumat combinat amb moniato i ceps. Així ho explicava la seva propietària, Carme Moreno.
Participem cada any des que estem a capdavant del Portinyol, que és l'any 2019. Sí que hi ha gent que es demana pel plat de calamar d'Arenys. També sí que és cert que doncs, tenim uns fulletons a l'entrada, a les portes, la gent ho llegeix, ho veu, i doncs sí que, si no és el gran què, però sí que es demana, sí.
En segon lloc, Montse Clofent, treballadora del restaurant Blau de Mar, explicava quina era la seva proposta.
Portem dos plats. Portem un pa xinès farcit de calamar i després portem un cruixent d'arròs amb un calamar, amb una reducció d'arròs de soja, ceba encurtida i una mica de brots.
Així. Van congregar amb 200 persones, precedides per un show cooking davant d'aquest espai a càrrec del cuiner i comunicador Arnau París. Això va ser, com dèiem, el dia 24 d'octubre. Divendres va haver-hi el show cooking amb Arnau París i també el sopar. Amb aquest acte es va fer una demostració culinària amb molta pedagogia i responent preguntes. És el que feia Arnau París, un cuiner mediàtic que va fer la demostració davant desenes de persones al Calissai. El mateix Arnau París explicava en què consistia el show cooking que va oferir aquí a Arenys de Mar.
Un show cooking de cuina pim-pam, la protagonista avui serà el calamar. Com podem agafar el calamar d'Arenys i posar-lo en les nostres receptes del dia a dia de forma ràpida, bona i sense moltes complicacions. Acabes de gent que en sap molt i que pues, llegeix molta cuina o mira molts vídeos i tal, té molt coneixement, i també gent que no en té ni idea. Allò és la gràcia de fer show cookings que siguin per tothom.
Aquest àpat es va fer a la sala polivalent de 1 d'octubre i va ser un èxit d'assistència amb 200 comensals i amb els tiquets esgotats. Joan Major és una de les persones que preparava el menjar.
Estem preparant una fideuada de calamar per 220 persones més o menys. I aquí estem esperant que acabi aquest del pim-pam i a sopar ja ràpidament. De primer fem una mica de quiche amb una mica de truita patata i llavors hi haurà el fideuà i llavors hi haurà un pastís del 30 aniversari del calamareny.
El sopar va incloure, ho sentíem, un aperitiu, fideuada de calamars, beguda i postres musicalment. L'acompanyament va venir a càrrec del grup de veneres, la vella Lola. Això va ser, com dèiem, el dia 24, però és que el dia 30 d'octubre van continuar els actes del calamarenys, en aquest cas amb una proposta per parlar sobre la migració d'ocells a càrrec de l'educador i consultor ambiental Pere Alzina. Una xerrada que portava per nom Ocells que van i venen, les migracions dels ocells i l'efecte del canvi climàtic i del paisatge de llurs poblacions. Pere Alzina va explicar que la conferència es va dividir en tres parts. En les dues primeres es va parlar sobre les característiques generals dels ocells migratoris i tot seguit va ser el torn d'una diagnosi dels canvis que hi ha hagut en la distribució d'aquesta mena d'ocells en els darrers anys a la nostra zona. Alzina va posar exemples concrets d'espècies que han augmentat o disminuït la seva presència, com el pinsà o el cucut reial.
Un exemple aranyenc, no? El pinsà comú, picot garcer gros, que als anys 80 i 90 ens havíem d'enfilar dalt de tot del Montnegre i del corredor per veure'ls, sentir-los com cantaven. I ara l'any passat el vaig sentir 50 metres d'alçada, a Lourdes. O sigui, són espècies que amb el pas dels anys cada cop n'hi ha més i a més llocs.
I aquí ens hem situat ja a principis de novembre i ja ens ha portat aquest mes directe a la conclusió d'aquest calamarenys. Entremig també, quan el temps ho ha permès, s'ha fet alguna sortida en barca a bord de la marinada, unes sortides que tenia valien 5 euros i sortien a les 12 del migdia. I bé, aquesta 30a edició del calamarenys ha finalitzat aquest cap de setmana passat amb la recreació de la subhasta del peix a càrrec de Josep Masdeu i també de Martí Cadellans. Es va suspendre l'itinerari guiat previst per al passat diumenge, per tant aquesta subhasta tradicional de dissabte al pati del Calissai va ser el punt i final d'aquestes jornades gastronòmiques del calamar que van arrencar, recordem, el dia 10 d'octubre. Josep Masdeu i Martí Cadellans van fer aquesta jornada, aquesta subhasta del peix, que va començar a 11:15 i van alimentar la nostàlgia dels grans, també la curiositat dels més petits. Masdeu havia sigut subhastador de la confraria d'Arenys fins al 1988 i explicava abans de la subhasta amb què es trobarien les persones que assistien a l'activitat.
Tornem a viure el que era la subhasta antiga. És una subhasta que és a la baixa, poses un preu inicial i llavors vas baixant de pressa, perquè si no no acabaries mai, i bueno, abans es feien pessetes i duros i aquestes històries, i ara pues, es fan beuros. Llavors el que farem al Calissai serà, en el pati del Cartí Cadellans, portarà el peix, llavors el posarem en paneres, en paneres com es feien servir abans, amb un quilo de peix a cada panera. Llavors jo estaré per allà al mig i faré la subhasta. Primer els faré una demostració de com es feia abans, i després faré una subhasta amb tot el peix que portem.
La subhasta del peix tradicional va ser una realitat fins a principis de la dècada dels anys 90. El regidor de l'àrea, Ramir Vidal, ha explicat que un dels termòmetres que determinen l'èxit d'aquestes jornades gastronòmiques és la participació del públic en les activitats. Mostra d'això en són el 500.000 de persones a la mostra gastronòmica, els 200 comensals que hem explicat del sopar popular o les places plenes en les visites turístiques i sortides amb la barca, així com també l'assistència a la darrera de les propostes. aquesta subhasta del peix que escoltàvem.
Totes, eh? Les menys, entre cometes, importants o menys conegudes, i fins les més importants o més conegudes, com podien ser la mostra, el sopar popular també, que va ser tot un èxit, per celebrar el 30 aniversari. La subhasta també vaig estar dissabte, i la veritat és que molta afluència de gent, el temps ens va respectar. Per tant, el que t'he dit, molt contents i amb ganes ja que arribin les de l'any que ve.
Entre el peix que hi havia a la subhasta, portat per peixos germans cadellans, hi havia sobretot calamar de potera, però també s'ha subhastat lluç, pop, moll, rata o serrà, entre altres. Podem escoltar la veu de Josep Masdeu cantant els preus durant la subhasta.
24,50, 24, 23,50, 23, 22,50, 22, 21,50, 21, 20, 20, 19,50, 19, 18,50, 18, 18 aquí, perfecte, doncs vinga. El Rogers, vinga, 24, 23,50, 23, 22,50, 22, 21,50, 21, 20,50, 20, 19,50, 19, 18,50, 18, 17,50, 17, 16,50, 16, 15,50, 15, 15, 15 aquí davant, vinga.
Aquesta edició ha comptat amb una vintena de restauradors que han elaborat plats amb el calamar com a ingredient principal. De moment, les primeres impressions del sector de la restauració han estat positives, ja que han tingut comensals d'Arenys i també de fora. A més, també ha estat un bon any de calamar, tot i que la primera setmana va costar una mica més pescar-ne.
Just quan començaven les jornades sí que n'hi havia una mica menys, era més complicat i va pujar una mica de preu, però la setmana abans, les setmanetes abans, la veritat és que hi ha hagut calamar, que la restauració això també ha sigut bo, i han pogut portar a terme la jornada sense cap problema. Jo crec que ja són unes jornades consolidades, ve gent de fora, i m'he trobat gent de fora preguntant, escolta'm, per poder provar les jornades, a quin restaurant, vull dir que a l'oficina de turisme també l'informador ha rebut moltes consultes, creiem que sí, que ha estat un èxit.
Tot un èxit que consolida el calamarenys com una cita de referència amb l'objectiu de continuar realçant i potenciant-se en els pròxims anys. Segons el regidor, que ara escoltàvem, Ramir Vidal, es tracta d'una edició totalment consolidada ja amb aquest objectiu de continuar creixent en els pròxims anys.
L'agenda. Després d'aquesta avaluació de com ha anat el calamarenys, el que volem fer és el que fem cada divendres, un repàs de tots els actes i de totes les activitats que hi haurà arreu del nostre territori aquest cap de setmana. I una setmana més comencem per la Costa Brava. Què hi farem?
Doncs sí, Marina, comencem a repassar aquesta agenda de nord a sud. I comencem per avui mateix divendres, just a la sortida de la Randa Mar, a Roses, a 6:45 de la tarda, hi ha una xerrada sobre la nidificació de la tortuga marina a la Mediterrània i com s'adapta al canvi climàtic. Això serà al centre de Calanita. A les 7 de la tarda, a Llançà, inauguració de l'exposició Pels camins de l'Alt Empordà, a la Casa de Cultura. Saltem a dissabte, i un dissabte carregat de patrimoni i cultura. Primer de tot, aquí a l'Escala, tant divendres però com sobretot dissabte, són les jornades d'estudi de Víctor Català, de Caterina Albert. I hi ha programades les rutes a l'Alfolí de la Sal i el Clos del Pastor, unes activitats entre 9:45 del matí i 1:00 del migdia. A l'Estartit hi ha unes jornades al voltant de conèixer els espais marins protegits i conèixer-los per conservar-los. Unes jornades que seran entre les 10 i 2:45, que inclouen una petita formació, més una ruta de flora i fauna pel Montgrí. I a Llançà tenim una sortida familiar per descobrir la flora de Capràs. Això serà a les 11. També dic que a Maçanet de Cabrenys, tant dissabte com diumenge, hi ha la Festa Major de Sant Martí. I si ens centrem exclusivament en el diumenge, a l'Estartit, hi ha programada una volta per la Gola del Ter, amb el motiu de ruta de les aus migratòries. A l'Escala, dins de la Setmana de la Ciència, hi ha jornada de portes obertes al Museu Arqueològic d'Empúries, amb una activitat familiar al matí, concretament centrada en l'arqueologia i les noves tecnologies. Doncs ja sabeu totes aquestes activitats per aquest cap de setmana. Que us vagi molt bé. Ens hi tornem a veure dilluns. A reveure.
De la Costa Brava baixem fins al Delta de l'Ebre per conèixer què ens han preparat aquest cap de setmana, Cel.
Sí, Marina, donem una ullada a veure què tenim per a aquesta zona de les Terres de l'Ebre. Teatre Cramming, la nova producció de La Pocket de Marta Butxaca, una comèdia romàntica que explica la història d'amor de la Laia i el Toni, una parella que sobre el paper no té cap futur, però que, contra tot pronòstic, s'enamoren perdudament. Protagonitzada per Biel Duran i Anna Moliner. Avui divendres 14 de novembre al Teatre Orfeo Montsià d'Ulldecona. En el marc de la segona edició de Xocofusió de Camarles, celebració de la Festa de la Cervesa, amb una tarda i nit de música en directe, concursos, menjar i diferents tipus de cervesa. El dissabte 15 de novembre al Pavelló Municipal de Camarles. Amb motiu de la 30a Setmana de la Ciència a Catalunya, l'Observatori de l'Ebre obre les seues portes al públic amb una conferència enguany sota el títol Els propers eclipsis de sol a la península Ibèrica, a càrrec de Josep Massalles Roman. El diumenge 16 de novembre a Roquetes. 36a edició de la Marxa del Port, Memorial Josep Maria Brull, amb dos recorreguts possibles, llarg i curt. Cada edició de la marxa reuneix centenars d'excursionistes per tal de gaudir d'una jornada lúdica i esportiva, alhora que s'aprofita per reivindicar la conservació del nostre patrimoni natural. El diumenge a Alfara de Carles. Nova edició de la recreació històrica de la Batalla de l'Ebre, que tornarà a convertir Flix en una autèntica càpsula del temps per reviure i commemorar un dels episodis més intensos de la nostra història, del 14 al 16 de novembre a Flix. Segona edició de Xoco Fusió de Camarles, un esdeveniment dedicat a la xocolata i a la pastisseria, amb tres dies d'activitats per als amants del dolç, del 14 al 16 de novembre al Pavelló Poliesportiu de Camarles. El Canadà es projecta com la capital europea del cítric amb la primera edició d'Expo Cítric, una fira on els visitants trobaran productors locals, cuina en directe, tastos i tot un món de coneixement sobre els cítrics, des del camp fins a la taula. 35 expositors, 3 xefs amb estrella Michelin, 6 sessions de cuina en directe i 10 tastos, el 15 i el 16 de novembre al Centre Cívic del Canadà. Nova edició de la Fira de l'Oli i la Mediterrània de Santa Bàrbara, amb un cap de setmana d'expositors, activitats i espais dedicats a l'oli d'oliva, gastronomia, productors locals, tastos, tallers i molt més, del 14 al 16 de novembre al Pavelló Municipal de Santa Bàrbara. I fins aquí l'agenda de les Terres de l'Ebre.
Del Delta de l'Ebre anem cap a les costes del Garraf, on també ens han preparat diverses activitats, Carles.
Doncs per aquest cap de setmana, Marina, anem cap a Ribes, perquè el Castell de Ribes serà aquest diumenge l'escenari del primer festival gastronòmic del municipi, el Gastro Ribes. Una cita que reunirà vins, gastronomia, música i tradició en un ambient festiu i de proximitat. Des de les 12 del migdia fins a les 3 de la tarda es vol posar en valor els productes de proximitat i la riquesa culinària i vinícola local, amb receptes elaborades pels restaurants del municipi tant de Ribes com de les Roquetes, i maridatges amb vins de cellers de Sant Pere de Ribes en un entorn, el Castell de Ribes, on s'uneixen paisatge, gastronomia i enoturisme. També es farà un homenatge a la gastronomia històrica local i hi haurà música en viu i diverses sorpreses que el completaran al programa d'activitats. És un acte obert a tota la ciutadania amb entrada gratuïta. L'esdeveniment està organitzat pel Gremi d'Hostaleria i Turisme del Garraf amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, l'Escola d'Hostaleria de Sitges de l'Institut Joan Ramon Benaprés, entitats, restaurants i cellers locals. Au, doncs ja ho sabeu, per aquest cap de setmana, Gastro Ribes al Castell de Ribes. Nosaltres ens retrobem dilluns vinent aquí, a Ran de Mar.
Anem també ara fins a les costes del Maresme, on l'Oriol ens ha preparat bastantes activitats per aquest cap de setmana. Oriol.
Vinga, som-hi a fer l'agenda d'aquest cap de setmana al Maresme, perquè tenim activitat pròpia de la tardor. Per exemple, Mataró tindrà aquest mes de novembre una edició molt especial de la seva cita més natural i científica, la quarantena mostra de bolets del Maresme. L'esdeveniment té lloc entre el 15 i el 23 de novembre al Centre de Patrimoni Arqueològic i Natural de Can Boet. La mostra proposa tallers, jocs i activitats familiars per tots els públics. Hi haurà sessions per aprendre a cultivar bolets comestibles amb materials reciclats, també tallers amb la tècnica del tot en un, visites guiades a l'exposició i jocs tradicionals de fusta al voltant del món boletaire. També tenim la festa del vi natural i novell del Maresme, la Nano. Torna un any més a Arenys de Munt en el cap de setmana posterior a la seva festa major. A la carpa del Parc de Can Jaupí hi haurà la representació de 30 cellers d'arreu de Catalunya. S'oferiran tastos i activitats al llarg del dia, tot plegat arrenca a les 11 del matí amb una taula rodona sobre economia circular i economia regenerativa, i a les 12 sobre l'espai de tast, i la festa s'allarga fins ben entrat al vespre. I més qüestions, el Pavelló Municipal d'Esports de Premià acollirà demà 15 de novembre a les 8 la gala de l'esport premianenc, en el decurs de la qual es donaran a conèixer els noms dels premiats i es lliuraran els premis A de l'esport 2025. Més coses, la Setmana de la Música Antiga de Mataró, organitzada per la Direcció de Cultura de l'Ajuntament Mataroní en col·laboració amb un de Maris, arriba aquest 2025 a la 43a edició i ho fa sota el lema El so del seny i la rauxa a l'Europa dels segles XVII i XVIII. El programa proposa un recorregut per la genialitat creativa que van marcar el pas del Renaixement al Barroc i el Classicisme. Kenneth Weiss, el clavicèmbal, actuarà dissabte, demà, 15 de novembre, a les 9 del vespre. I diumenge a les 11, Argentó, hi ha ruta íntima de Puig i Cadafalch, que aquesta ruta tracta sobre el vessant més íntim de l'arquitecte, endinsant a la gent en els aspectes més personals durant les seves estades d'estiueig a la casa familiar d'Argentona. També el Museu d'Arenys de Mar se suma un any més a la Setmana de la Ciència i organitza diumenge el segon taller per famílies de pintura rupestre. Es farà una visita guiada al Museu Mollfulleda de Mineralogia per saber com utilitzaven els nostres avantpassats els pigments naturals mentre feien servir minerals per obtenir-los. Seguidament es posaran mans a l'obra per fer la pintura amb aquests pigments. I aquest cap de setmana, tant dissabte com diumenge, diverses colles de gegants de la comarca participen a la trobada del mil·lenari al monestir de Montserrat. Demà dissabte, de la comarca del Maresme, hi seran les colles de Tordera, Calella, la Llàntia de Mataró i Sant Vicenç de Montalt. I diumenge, els únics representants maresmencs seran els d'Arenys de Mar. Doncs bon cap de setmana i ens trobem dilluns, aquí, a Arran de Mar.
I acabem el nostre repàs de gent de la Sala Zero de Tarragona, on hi ha un concert a favor de la Casa dels Xuclis per tots els infants que tenen càncer, i tots els diners recaptats aniran en aquesta causa. Serà aquest dissabte, aquest diumenge. A partir de quina hora de la tarda, Sílvia? A partir de 2:15 d'una del migdia. O sigui que ja ho sabeu. I així arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest divendres 14 de novembre del 2025. Nosaltres marxem, però tornarem dilluns, com cada dia, de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A l'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3,50 €. Segueix-nos a Instagram a Dijous de Tapes. M'enllaparàs els dits.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Tinc un cel i un infern, mil estanits que es fan matins, comptant les llàgrimes al buit.
s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.